I tenim així en l'estudi de Ràdio Vila-real a tres membres del Centre Excursionista de Vila-real. Tenim al seu president, Manolo Rodríguez. Bon dia, Manolo.
Bon dia.
També al coordinador, Josep Antoni Martín.
Bon dia.
Àlies Manegueta. No? I Javier Vidal, tesorer.
Hola, bon dia. Bon dia.
Sisè congrés de muntanya de Vila-real.
Correcte.
Luis.
Sí, no, jo, així en voz en off, és que dic, bueno, en Vila-real, no és que mos diguem Vila-real de la Plana, però muntanya és justament no és la cosa que destaca sí. En la nostra zona.
Home, la més propeta, la de Sant Antoni.
Per això, vull dir, m'ha creat la curiositat, no?, perquè lo de la paraula muntanya en el carteló apareix com ben gran, no?, el motiu per el qual apareix esta iniciativa.
Jo pense, vosaltres normalment, ho busca allò que no té, no? Entonces, normalment els que van a la muntanya són més la gent de fora de les muntanyes que els que viuen a les muntanyes. Val? Sol passar.
Sí, sí.
O sea, els pastors que viuen al terme en anar a treure el ramada a pasturar ja en tenen prou. En diumenge, si poden estar en el bar un ratet, s'estan. I els que van pel terme són vosaltres, els forasters des de la Plana.
Sí que és veritat.
Demà hi ha la primera xerrada, perquè en aquest cas el que se pretén, no, és, del centre excursionista, és que la gent conega este mig, no? Com és la muntanya.
Sí, bueno, si te fixes en el cartell, fem tots els dies, són 26, 27 i 28, val? Dimecres, dijous i divendres. Fem primer un taller que comença a les 6 de la vespre i en acabar el taller fem un audiovisual que es comença a les 7 i acaba pues, quan ens deixen el públic en general, perquè després dels audiovisuals normalment pues, se solen fer xerrades i ruegos i preguntes i històries d'estes. I el taller de demà, el primer taller és el de Juan Ruiz, que és un xicot d'ací del poble. En el seu temps va tindre el rècord del Monte Perdido Extrem, ha participat en la MIM Castelló Penyagolosa un munt d'anys, té molt bones marques i no sé si en l'última carrera del Bartolo en la seva categoria crec que la va guanyar, o sigui, era un xicolom molt bo. Nosaltres vam demanar ajuda perquè com fa uns anys això era de loco, o sigui, que així ha treballat i se poca feina que té, no? Se solia dir. Ara, si te'n vas ahir a l'ermita, això és una professor. A l'hora que vagis. O sigui, jo soc matiner i quan vaig de matí ja n'hi ha moltíssima gent. Allà està el grup de les tarongetes,
sí,
que ja baixen corrents.
A les 5 del matí estan corrents.
Sí, ja baixen, sí. Sí,
tinc una cosa... A les 5 del matí estan corrents, sí.
Sí, que són els 8 xiques que van juntes.
Els 8? N'hi ha 200 i pico.
Sí, perquè jo moltes vegades...
És una barbaritat, ja.
I es caig 6 hores de treballar...
La passió que tenen aquestes xiquetes per córrer i ja es fa com és així.
Me llama molt l'atenció perquè van emmanar,
Sí, sí, sí.
És una cosa...
Vull dir jo que això que abans era una cosa que feien 4 locos, avui en dia... nosaltres ara ne som 400 en el centre.
Sí, sí, quasi 400.
400. Falten dos o tres socis nous perquè s'hi puguen fer. I
últimament, home, el mes de gener te puc fer que s'han fet 30 i pico de socis més. És una locura. Sí. Últimament.
La MIM, vam començar a ser d'amics. Avui, quan fan la inscripció, la preinscripció, a la mitja hora s'han apuntat 1.500 i ja tenen que tallar. Això és una locura. Això és el món de la muntanya és una locura. El món d'eixir a córrer, a caminar, a lo que siga, a la muntanya, cada dia va més. A raïs de la Covid,
sí,
o sigui, quan van donar l'alta, això era...
És el que ha sigut l'obrir les portes després del Covid i ha sigut, tot el món ha dit, bueno... tot el monte és orégano, i també sí, n'hi ha que mirar que el monte no és orégano, el monte n'hi ha que anar en cuidado, en coneixement, i molt poc a poc.
És quan entra el centre excursionista a fer este tipus de coses, perquè clar, en este cas, el de esta vesprà, que el taller comença a les 6 i mitja i la xerrada començarà a les 7.
Demà,
dimecres 26, puntualegem, demà dimecres 26, a l'aula, així.
A les 7 de la vesprà.
A les 7 de la vesprà.
I serà l'audiovisual.
Així, en la fundació.
En el saló, sí. I a les 6 serà el taller.
Perquè tenia a les 6 i mitja el taller, però és a les 6.
A les 6 i mitja.
Perquè ahir el que posa és que Juan Ruiz, el que vas explicar-nos, unes bases per a fer un entrenament de resistència, no?
Sí, estem parlant que això és un apartat dins de tot el que estàvem parlant abans, val? O sigui, a la muntanya se va de moltes maneres. Una de les maneres és les carreres d'ultra, que se diuen ara que estan de moda, pues que són 60 quilòmetres corrents per la muntanya, que és una locura, que això, una marató abans era una locura, pues ara això és una marató i mitja de muntanya.
Que és el doble de dur, sí, perquè damunt no és pla.
Són 2.600 metres de desnivell en positiu. 2.600 metres de desnivell. O sigui, nosaltres així habitualment, i les nostres excursions solen ser pues, 10-12 quilòmetres, 400 metres de desnivell. Quan són 600 o 700 metres, ja és dureta.
Ja estem tots ara. Doncs
pues tu imagina't aquesta carrera de 65 quilòmetres i 2.600 metres de desnivell. És una barbaritat. Doncs pues aquest xic, el que va dir-nos és com se té que entrenar-ho per fer aquest tipus de proves.
I una pregunta per curiositat, des de la meva ignorància, perquè en una marató, per exemple, n'hi ha uns temps que, diguem, estan registrats i valen de base per a dir si rècords mundials. En aquest tipus de proves també n'hi ha algun baremo que catalogue, que... Perquè, clar, si cada muntanya té una altura, cada so, evidentment no està estandarditzat, diguem, per a saber si se fa un rècord o algo.
Clar. Quan tu estàs parlant de diferents muntanyes són diferents rècords, però si tu estàs parlant sempre de la mateixa muntanya, pues estem veient ara el Kilian Jornet, que té el rècord de la Concagua, del Mont Blanc, de l'Everest, de lo que siga. Entonces estem parlant de la Concagua, el Mont Blanc, l'Everest.
O sea, cada muntanya funciona molt bé.
Entonces, tens que tindre sempre els mateixos paràmetres dins de lo possible, perquè tu no vas a poder controlar el temps, per exemple, o avui farà més fred o més humitat o lo que siga, això no pots controlar-ho, però sí que per pujar a fer el Matterhorn, el Cervino, tens que eixir de la plaça del Poble, ¿vale? Eixes de la plaça del Poble, puges, baixes i tornes a la plaça del Poble, pues, bueno, ja tens unes distàncies i a partir d'ahí pues, a veure qui ho fa més ràpid, no? I això és...
O sigui, aquest Juanan ens donarà és dir, ens farà un guionet de com hem d'entrenar-nos per a tindre aquesta resistència que necessitem per començar.
Correcte.
Estem parlant de començar, eh?
Començar no. Quan una persona fa 60 quilòmetres, no has començat a ir.
Clar, o sigui, en el meu cas, per exemple, si vaig a veure aquesta xerrada, a mi em val, que no he anat mai.
Sí, clar, clar. A qualsevol persona que no ha eixit, això el que li diu és com ho fa ell. Val? Estem parlant d'una persona que porta corrent una montona d'anys. Clar. Jo recordo que fa molts anys, nosaltres, quan se va refundar el Centre Excursionista de Vila-real, Eliseo Arrufat Bord, que en part descanse, pues ja va fer el que estem fent ara, però ho va fer en tres persones. O sigui, anem a veure què fan tres persones,
vale,
que fan la MIM, era en aquell cas. Vale? I entonces vam aparèixer allí tres persones que eren els últims tres guanyadors de la MIM. I cada un dels que anaven allí, pues, dia que era el que feia, i les diferències de lo que feia un i el que feia un altre era una barbaritat, perquè s'estava començant. Ara, a dia d'avui, ha evolucionat molt. No sé si som... Això estem parlant de l'any 97. L'any 97 era la cinquena a pujar, el 97, o sigui que ja portem un munt d'anys. O sigui, ha evolucionat molt. Avui en dia tots tenen el seu preparador físic, el seu nutricionista, bueno, una cosa impressionant.
És professional, ja.
Sí, així de lo que se trata, bàsicament, en estos tallers, és que vindrà, per exemple, el primer dia és una persona que és semiprofessional, perquè Juanan és semiprofessional,
sí.
Més veterinari professional, i el que se pretén és que ens ensenyi les bases de què n'hi ha que fer i com t'has de preparar-te per a poder iniciar-te en este món. Evidentment, clar, anirà algun superprofessional, algú que estigui molt acostumbrat, i li dirà, pues això és una... Bueno, això és com anar per casa, però jo, per exemple, que jo no correc a la muntanya, pues sí que mostraria un gran interès en saber quin exercici tinc que fer, o quin exercici no tinc que fer, o quin tipus d'alimentació mos pot orientació, més que res és orientació, si vols dedicar-te a fer aquest tipus d'activitat.
Claro, per això diria que és com un poc encetar tot este congrés per a la gent que siga nouvinguda a este món, Després sí que la xerrada que va després, la de Pasqual Fuster.
Lo de Pasqual Fuster és una cosa molt bonica. O sea, Pasqual és una persona que... Jo n'he fet ara 68 i ell me pareix que són 3 anys més jove que jo. Ja té la seva edat, o sea, que té molta experiència. I ell està fent un projecte que mos ho contarà, que és la cima més alta de cada continent. I entonces crec que els ha fet tots i li falta l'Everest, me pareix.
Sí, això ja són experiències que han fet ells, audiovisuals i tal. Ja és un altre tema.
Això mos farà una prèvia d'eixe tema i després mos farà el que és la pujada al Denali o al McKinley, que és el mateix, que això és una muntanya en Alaska. Entonces, només ja te diuen Alaska, dius fred. Vale? I Alaska, la muntanya més alta d'Alaska, fred que pela.
I molt de gel.
Vale? Entonces, i molta dificultat. I és un parc natural en el qual tu tens que traure tot el que entres, tot. Vale?
Me pareix meravellós,
A mi és perfecte. O sea, tu tot el que entres, ho traus, ho fiques en bossetes i te ho baixes cap avall, saps? I quan ixes allí, te ho pesen. I diuen, vale, correcto, hasta luego, Lucas.
I a més de l'estar preparat físicament, claro, perquè les inclemències del... És a dir, no és el mateix pujar una muntanya que no tingues, a més, i s'ha fet añadit que n'hi hagi gajal i de més, clar, és que ell, a més, va parlar-nos de lo perillosa que pot arribar a ser.
Sí, bueno, el McKinley no és de les més perilloses, però és de les més difícils. Crec que és la muntanya que té més desnivell des de que ixes fins que plegues, més que l'Everest. O sigui, el desnivell que n'hi ha de la sortida a la cima, és el desnivell és més pronunciat que el que n'hi ha a l'Everest, que vas pujant, vas pujant, vas pujant, vas fent camps bases, sí, i vas pujant a poc a poc. Ahir la pujada és molt, molt important.
I va relatar la seva pròpia experiència, imagina, no?
Sí.
La seva experiència.
Sí. Està ell i crec que vindrà Jorge Membrado, me pareix que també estarà.
Així el que n'hi ha que diferenciar els dos parts. Per una part del taller, que és tot detall d'orientació, el segon dia ens pues, donarà Xavi, també que és un company del centre, ens donarà també una explicació de com introduïm-nos dins el que són les aplicacions per a poder orientar-nos en la muntanya, pues, certs, pues, n'hi ha diversos. I el tercer dia pues, vindran els bombers de Castelló, i també ens explicaran i ens faran una xerrada sobre, entenem, que al final conforme de què tenim que fer en un cas de que algú de nosaltres tinguem algun accident o algun company, o que, com tenim que actuar o com no tenim que actuar en la muntanya. Però la segon part de tots aquests dies són senzillament espectaculars perquè tots són audiovisuals. Entonces veurem imatges precioses de les muntanyes, veurem, bueno, lo de la Nori, ara parlaràs tu, Josep Antoni, perquè ho comptes encara millor que nosaltres, i l'últim dia que tancarem en els germans, bueno, vindrà un dels dos germans en Eco, val? I ves que val la pena, senzillament val la pena perquè són audiovisuals preciosos d'una experiència viscuda per gent que són enamorats d'este món, i entonces te ho conten i te ho plasmen visualment pues, d'una manera que vamos, que mos encanta a tots.
I Javier, mos ho has esquematitzat perfectament com seran els tres dies. I són, primer tenim els tallers, que en aquest cas és l'entrenament de la resistència, el primer dia, el segon dia són els mapes per excursionistes i a més aplicacions per part de Xavi Llop, i el tercer i cerca de muntanya que fan el Consorci de Bombers d'ací de Castelló. I cada dia després tenim una xerrada. Primer hem tingut el de Pasqual Fuster, que és la que hem parlat. El dijous 27 tindrem la de Carlos Pitarc.
Sí, Carlos Pitarc és un gran muntanyer, gran muntanyer. Jo crec que és el que té molt més mèrit de la província de Cid de Castelló. La pujada al Xollo, Sirapagma, al Macalu, Everest... O sigui, és un tio espectacular. I ara, últimament, està fent el que són... les pel·lícules que fa Ramon Larramendi, que és l'explorador més gran que n'hi ha en el món en quant als círculos polars. Este home té unes travessies de 14.000 quilòmetres i 3 anys en el Polo Nord. L'experiència és extraordinària. Pues, últimament, ell ha desenvolupat un trineu tirat per cometes que ell li ha donat el nom del trineu del viento, que és el que posa ahí.
Nori.
Nori és una paraula esquimal que vol dir el Inuit Windslide, que és el trineu del viento. ¿Vale? Entonces, són un trineu que ell ha concebit de manera que, sense utilitzar cap mig mecànic, ni gasolina, ni plaques solars, ni res de res, en això funciona. Però no és que funciona, és que ha fet uns recorreguts de 1.500 quilòmetres. O sigui, 1.500 quilòmetres van 6 persones, 2.000 quilos de material, i és un circuit circular, valga la redundància, o sigui, és una volta circular, que això, tirar per cometes, dius, i com ho fan? Doncs pues ja ens ho explicaran. Vale?
Perquè... Uf, això és com cebar l'entrevista, eh? Sí, no. Com ho fan? Doncs pues el dia 27 a les 7 i quart sí. Va gent que li ho explicaran.
Sí, 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 perquè estic escoltant-lo i és una apassionada.
És molt apassionant.
D'anar a caminar
i
tot.
Si a tu t'agarren i te diuen, van 6 persones, fan a tot això, això és per a fer uns estudis científics, val? En el qual mos diran que allà dalt n'hi ha partícules de plàstic, perquè les han captat els de la Universitat Autònoma de Madrid en uns experiments que han fet ells, i després fan un recorregut que si dius, és que si vas en un barco, doncs tu fiques el timó i vas girant, però i en les cometes com ho fas? És molt complicat, no? Ells van 6 persones, pugen a una plataforma, primer pugen 2 persones, que són Carlos i Ramon, i una altra que pugen, i se queden 4 dies allí. Per què? Pues perquè no n'hi ha condicions climatològiques favorables perquè l'helicòptero que està pujant el material vagi allí. I de moment te topetes 4 dies allà dalt a 1.500 metres
al medio de la nada
en una placa de gel que fa un fre que pela, i què fem? Pues no res, anem a jugar al dominó, vale? I tens que dir, és que has agarrat menjar? Ah, jo no. I Ramon diu, jo sí, que jo ja sé el que passa aquí. Els altres dos no, però jo sí. I entonces tenen allí les 4 galetes que anem a repartir moles. Taca, 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 les repartim i anem a repartir moles i resarem perquè canvien les condicions i vinga l'helicòpter, si no es passarà
fa. Ah, claro.
Claro. O sea, nosaltres així estem en un entorn molt còmodo que no sabem si mos trasladen a un entorn que tu no controles per a res, com reaccionaries? És complicat, eh?
Perquè no portes res ni pa pescar, ni pa caçar, ni res, tampoc.
No, no, a més que pesques, que caces,
és
que no, pescar.
Ja, claro, és que ahí, no, bueno, ahí no sé què.
Estem en Groenlàndia.
Ja, claro. No volar, no volarà res.
No n'hi ha ossos, eh? No n'hi ha cacera.
Ja, ja, ja.
Claro. Els animals allí no n'hi ha. Claro. Els ossos estan a la part de dalt. Mm. Quan passen dalt, entonces sí, tenen que portar un rifle per si de car i rotllos d'estos. Claro.
La tecnologia funciona en aquestes zones o sí, n'hi ha que buscar wifi també? O no, com
olvida,
està?
Això
olvida't.
Això olvida't. Ahí tot el més que tenen, farem la gent que pregunte, perquè cada un tindrà la seva claro. Pregunta. Què fas tu si te quedes així? I, pues bueno, així, paciència. Portem un telèfon que és satelital, però satelital, potser n'hi ha un dia que funciona, un altre dia que no funciona, perquè passa o perquè no passa, no? Yeah. I s'adonen unes circumstàncies que tu no les controles. Així nosaltres, tu entres així i haces la llum, i hauries l'àvia,
claro.
I sents l'aire, claro. I estàs en un entorn comodíssim.
Sí.
Aquí no n'hi ha ni llum, ni àvia, ni aire, vale? I tapa't bé. I això quan no te'l lleves, que te gelaràs. I és tot molt, molt primitiu, però és que té que ser així.
Però n'hi ha que estar... Molt bàsic. També n'hi ha que... Està bé que doneu estos cursos i xarles, perquè n'hi ha que estar molt preparat, vamos. Jo, sí. Vamos, jo ahí duraria menos que...
No, el que passa és que hi ha d'apreciar quan venen els estudis científics, que hi ha hagut gent que ha passat totes aquestes condicions, claro. I que ha portat, ens porta solucions perquè nosaltres visquem millor. Això és lo important, no? El que ens tenim que quedar, no?
Sí, bueno, si escoltem a Carlos, ell mos dirà com ho han solventat.
Anirem.
Cada papeleta d'estes.
Anirem a escoltar-lo.
Mentalment som molt forts.
Així, lo bonic de jo com he iniciat en la muntanya, no, uh-huh. Ho porto relativament poc en este món, però lo bonic d'estos audiovisuals és a dependre, perquè estàs mirant i estàs a deprenent de lo que estàs veient, de les experiències d'esta gent, i al mateix temps te dones compte de la magnitud de la natura i de l'entorn on estan. No sé, dius, no som res.
No, claro, lo vulnerables que som. Que a tot això, les filmacions van molt ràpides, però les hores allí no van tan ràpides. És a dir, nosaltres el que veurem en una filmació són dies i dies, estan
són
allí.
Són dies i dies, i el que sempre mos passa, no? Quan tu estàs mirant unes imatges d'aixes, dius, tio, que bonico. Hi ha un tio ahí que està en la piragua per mig de bloc de gel, el gel blau, que bonic, com hi ha aquells colors, que no sé... Ahí fa un fred que pela, vale? Quan tu veus aquest gel blau que té uns brillos tan espectaculars, ahí fa un fred que pela. Vale? Ahí, per exemple, hi ha un dels fenòmens que estan estudiant ara, és, nosaltres tenim tota la superfície del casquete polar que ells han enviat les seves anotacions allí a crec que és Dinamarca, el país que porta el tema de la
geografia. El centre de control.
I es diuen, tu imagina't, per exemple, nosaltres que som a de la costa, que te'n vas ara a Columbretes i dius, tio, que antes de plegar a Columbretes ha eixit una isla del mig del mar de 200 metres d'altura. Dius, què dius, tio? Una isla, d'ací a Columbretes, tu imagina que antes de plegar allí ha eixit una isla de 200 metres d'altura.
Que ha canviat l'orografia.
Imagina-te-ho, vale? I dius, no, perdona, no ha eixit una isla. Ha baixat el gel. Vale? Estamos donde estamos.
Que és lo més trist, vale?
O sigui, ha baixat tota la massa de gel de Groenlàndia i mos ha eixit d'ahir una muntanyeta de 200 metres d'altura.
Clar, ahir és quan realment sí que vem ese desgel que n'hi ha, és a dir, que està canviant el clima.
Te poden dir el que vulguin. Quan tu vas i veus, dius, vale.
Això estava i ara eixita la llum, no? És com quan se seca un riu.
Quan se seca el mar Ararat, dius, i això què ha passat? Pues los campos de cultivo d'algodón. Vale. Vale? Entonces, nosaltres el que hem de fer és vore i
Dió. Això és una realitat, per tant,
si
veu, ho traslladem.
Claro.
I després l'última xerrada serà dels germans Iker i Eneko Pou.
Sí, estos xics són dos germans bascos. Los bascos nacen donde quieren y escalan donde les da la gana. ¿Vale?
Ole.
Y estos han estat en tot el món. O sigui, jo crec que l'acordada dels germans Pou és la més forta que n'hi ha avui dia en el món. En el món, no en Espanya, en el món. O sea, són les persones que tenen 6 nominacions a Piolet d'Oro. O sea, és el màxim que n'hi ha.
La màxima nominació.
És el màxim que n'hi ha. Eso. I, a més, és que quan veus les imatges, si veus les imatges, no fa falta que te ho expliquen molt. O sea, són espectaculars. Són gent que estan en uns graus que nosaltres...
Estos farà un mes van estar allà a la revolta, en este Broncano.
Sí, sí.
Estos dos estan inspiraets.
Clar, i jo estava pensant, carai, i com heu arribat a fer este cartell? Perquè això és un cartell espectacular.
Tenim un gran cartell, sí. Com hem arribat? Doncs hem arribat gràcies a l'Ajuntament, que ho patrocina, gràcies a la Caixa Rural, que mos deixa estar així. Si no és en ells, nosaltres no arribem. Impossible, de cap manera.
És impossible. Si no, per la col·laboració d'aquestes dues entitats, a les que estem sumament agraïts, seria impossible, no podríem arribar.
Clar, i això ho diu el tresorer, perquè, evidentment, aquesta gent cobra.
Home, clar.
Evidentment.
Tenen que cobrar, a més. Si no, si nosaltres no els ajudem, nosaltres podem ajudar-los així, l'Ajuntament ens ajuda que nosaltres puguem ajudar-los.
Perquè, què pensem? Estos dos germans, en realitat, és que viuen...
Això són professionals.
Clar, professionals. O sigui, la seva forma de treball és el que els agrada, però es tenen que sustentar, és a dir,
al final ho té que viure.
Econòmicament...
I te puc dir una cosa, i és que ningú d'aixòs és ric, O sigui, viuen bé...
Tiene que ser bohemio 100%, o sea, tiene una filosofía de vida como esta, me pareix a mi que...
Se tiren ahí, se tiren un mes penjats en una paret, o un mes o tres mesos, perquè han fet escalades extraordinàries i molt dures.
A compte que sa vida val molt de diners.
Clar, però...
Ningú de los mortales normales fa sol fer aquestes coses, el que diu Josep Antoni, que me'n vaig a la muntanya i me penja allí un mes penjat i dormint a 3.000 d'altura i me'n queden 3.000 més per pujar i estic a 16 baix 0. O sea, els mortals normals, això ho diuen, que bonico quan ho veig, però m'agradaria fer-ho, però si fiques aquí dius... No?
Quan plegues d'ahir ja te dic jo que el fred és molt lleig.
Sí.
I com se decidís, president, fer elegir aquestes persones? És a dir, és perquè són les que s'han posat damunt de la taula, són les que han tingut accés,
això dona pensen... que ja és el 6è congrés, entonces això de fa anys, el que sempre ha estat ahí ha sigut Josep Antoni, i bueno, pues ell és el que més o menys
va posant persones damunt de la taula per a cridar-les?
No, ell s'ho ha muntat, més o menys.
Bueno, Josep Antoni és la persona que està molt ben relacionada en tot este mundillo.
Dona compte que este xic així, on el veus que ell parla de tants, ell s'ha fet tots els 3.000 de Pirineus, se els ha fet d'ell, en un atacar. No, això, ojo el que estem parlant, eh?
Això va ser en el 2011.
El que passa... Una miqueta de seva experiència. Està en la Concagua també, en gent d'ací del poble. Poble també. És que ell està parlant, però ell ha fet
un topo. A voltes, evidentment, et dius, esta gent té un caché i jo el pague. Però jo m'he trobat a volt gent que m'ha demanat el seu caché, però que, a més, ha tingut que ser un poc de feeling, també, d'amistat, perquè si no, tampoc venen.
Mm? Vam portar... En el 23 van portar a Sebastián Álvaro. Sebastián Álvaro mos va tratar de meravella. Jo crec que nosaltres tenim molta sort, eh.
Este és el 17 del Fil de l'Impossible.
Sí, sí, sí.
Va estar el 23.
Va estar, sí, en l'anterior congrés.
Mm. Nosaltres tenim la sort de tindre amics, vale? Jo ho comenté moltes vegades. Nosaltres tenim que anar a la muntanya a fer amics. L'altre dia estàvem parlant amb un altre col·lega vostre i la frase és: "Hay que ir a la muntanya con los amigos y volver con los amigos y más amigos. Y si hacemos la cumbre ya es la repera."
Claro, ¿vale? Claro.
Pero nosotros a la montaña tenemos que anar a fer amics. Jo intento sempre, diu Manolo, ¿vale? Jo porto molts anys en el rotllo este, i a mi és una cosa que la muntanya m'agrada perquè quan estàs allí no té cap importància si tu eres enginyer aeronàutic o eres un fuster. El que importa és la persona. Vale? Els valors de la persona,
el ser solidari entre
el ser solidari,
perquè vale? És, de repente vos feu equipo, teniu, sí, que ser equipo, vos teniu que ajudar, és
això, para... la supervivència,
sí, sí, és molt bé.
Claro, nosaltres al nivell nostre d'eixir a la muntanya el dimecres o fer una excursió al centre excursionista d'un cap de setmana, per això tot és jijijaja i tot va sempre sobre les ruedes. Alguna vegada pots tindre algun susto, però és raro. Ara, en el moment en què tu dius amone a fer una corda i mos plantem allí i estem 3 dies penjats en les muntanyes, pues, això te'n vas en
claro.
Que tingues confiança,
ah, claro, això és el que anava jo a dir-te. Tu imagina, no? Jo suposo que per anar-te'n tu saps en qui vas.
Claro. Jo vaig sempre en els mateixos i normalment és així. L'acordar, quan diuen l'acordar, és un acordar. Uh-huh. O sigui, són tres amics, quatre amics, els que siguen, però sempre són els mateixos. És molt raro canviar, perquè si tu, la teua vida depèn de mi, tu tens que confiar en mi.
Total.
I jo en tu. Perquè, uh-huh, a l'hora que vaig, i quan li digues la frase tonta de l'hora que vaig, estic ficant la meva vida en les teves mans, eh? Entonces, tens que tindre plena confiança. Nosaltres hem perdut algun amic. I quan perds un amic, això és terrible. Això, Sebastián, per desgràcia, com sempre és, al filo de lo impossible, pues, entonces, de quan en quan s'emporten un susto, i això és terrible, perquè és el teu amic, però, a més, ves i busquen un altre com ixe. És molt, molt complicat.
Sí, que forma part de la teua vida.
Recordo que van fer un documental fa poc de no sé quants anys fent el programa de televisió i contava que durant el transcurs del programa, sí, que no han sigut molts, evidentment, sí, però lamentablement han sigut moltes persones importants en este mundillo que han perdut la seva vida fent...
És que una dècima segon te se'n va.
Això és una altra història. Això no és... Nosaltres el que fem és excursionisme, ¿vale? I quan ja tenen interès en el món de les expedicions, com és el cas d'estos que se'n van i se tiren 3 anys a través de l'Àrtico, tio, 3 anys a través de l'Àrtico, sí, sí, sin medios mecànicos, en gossos, en trineo o en els cometes estos que s'ha ficat de moda.
I una curiositat, i la joventut s'apunta a això, perquè en una societat ara còmoda, que sempre estem davant de les pantalles, que vamos...
bueno, que no s'ha... sí que podem donar gràcies de que... Bueno,
individualista, perquè no deixem de ser una societat individualista, a mi que no me dejen i tal, i estem parlant de solidaritat i coses, factors que a lo millor ara... Xoquen moltes coses.
Home, vosaltres, ja com està dient Josep Antoni, l'activitat nostra no és activitat extrem, és més light, diguem-ho així, és més el senderisme i fer alguna cosa de trekking, no, el millor. Però sí que estem, mos estem donant compte de que portem un parell d'anys que mos costa, però que la mitja d'edat va baixant, o sigui, n'hi ha que anar, com diria, fent la fi a la gent a eixir a la muntanya.
Motivant-la.
Correcte, la paraula és motivar-la.
A mi este congrés és algo que me llama l'atenció, perquè ja no és allò de dir no, és que anem a... No, no, és que tu dones compte de que aixina se li dona el valor que realmente tot això, és a dir, tu quan decidisses, claro, en este cas esta gent arriesga la seva vida, però tu quan t'introduixes en este món, poc a poc també estàs esforçant-te més, i això té un valor i se li té que donar.
Sí, o sea, antes estaba comentando, yo cuando vayas a comenzar era molt jovenet, tendríem 20 anys, i anava amb persones majors, de 60 anys ja, alguns ja més majors inclús, i ells el que me dien era el que tu estàs dient, la muntanya és una escola de valors, val? Entonces, el que tu estàs dient, compartir, si, que mos han quedat sense aigua, pues a mi m'he quedat un corratonet, pues un trago cada un, vale? Claro, això és molt bonic de dir, però quan tu t'he quedat un culatonet d'aigua, al millor que se tira el personal, fas flap, i home, això no és, que som amics, no? O no som amics?
Sí, sí, no, no. Vale.
Bueno, i també quan coneixes les persones.
Claro, home, ahí és on les coneixes. Jo conté moltes vegades una anècdota que sempre la conté, però és que és, això és una perla, home. Jo estic fent el GR11 amb el meu amic Ramon.
El GR11, per a la gent que no...
El GR11 és una senda d'alta muntanya que cruza els Pirineus des del Cantàbric al Mediterrani.
Ojo, és que ho has dit tu molt ràpid, però no era tan ràpid, eh?
Val, entonces estem fent una zona en Catalunya i apleguem a un lloc que se diu Castellar d'Ennug. Nosaltres portem unes topoguies que uns senyors han editat i te descriuen tot el que és el sender. I te diu que en Castellar de Nuc pues, hi ha allí una residència, un hotel, 25 bars, autobús, farmàcia, n'hi ha de tot. I quan apleguem no n'hi ha res. Allí n'hi ha una església romànica que no té ni campana, ni no té ni bancs dins de l'església.
Pràcticament la terra campà.
No, res, una nave, no n'hi ha res. I entonces nosaltres entrem allí dins... Ostres, Ramon, tio, així no hi ha res. I són les 7 de la vesprà. I és, no sé si era setembre o octubre, era de nit ja. Uh-huh. Anàvem a plegar de nit.
Sí.
Tio, Ramon, així no hi ha res que fem. Home, és de nit, mos quedem a dormir, no? Vale, va. I jo no porto res per menjar. Jo sí, jo porto dos armeles, una per tu i una per mi. Vale? I quan tu vas en un tio que te diu això, diu, pues jo en Ramon me'n vaig al fin del mundo. Perquè si té dos armeles i em partides una en mi, claro, ahí és on dius, pues vale, perfecte, això m'agrada.
I a l'altra volta, les dues armeles tens que portar-les tu.
Home, claro.
Però si penses que sempre té que portar les dues armeles l'altre, claro. És a dir, i tu ja te dius, ahí.
Claro. Ell també ha depres de mi que n'hi ha que deixar-se un culatone d'aigua fins que repetem la foto.
Perquè també se dona cas. Tu tens aigua? Pues sí, ja és aigua. Clar, és aixina.
És un món meravellós, quan els sents parlar te dona ganes d'eixir en ells, eh?
Me seguí enamorada d'estres ahí contant. Era un món que desconeixia, la veritat no sabia ni que existia.
Què se té que fer? A veure, quan vau vindre l'altra volta?
Farà un mes i mig.
Un mes i mig.
A final de... Sí, a final de gener, mitat de gener.
Mitat de gener.
Sí, jo sé que a raïs de l'entrevista s'apunta molta gent, al centre excursionista, les han fet ganes.
S'han apuntat.
Tornem a fer ganes. Pues què hem de fer per contactar en vosaltres?
Mira, tots els dijous de 7 i mig a 8 i mig estem així en la sede de la Fundació de Caixa Rural.
Així, en aquest edifici.
En la segona planta, baix de vosaltres. Només han de vindre i preguntar, es donarem informació, val 15 euros la inscripció i 15 ser soci. I tots els fins de setmana n'hi ha nissides. O bé d'un dia, o bé de ponts, o bé de fin de setmana, de lo que siga. És la més de fàcil.
Pues jo, escoltant-lo simplement, la companyia té que ser grata passejant per la muntanya.
No, i sobretot, tu dona compte, només este congrés, és a dir, per cert, l'entrada és gratuïta, no?
Sí, l'entrada és gratuïta.
D'este congrés.
Fins... Omplir a foro, al loro, el personal que s'espavile.
Les xerrades són en la sala d'actes d'ací, sí. És a dir, baix exactament on estem nosaltres. Sí. I les entrades gratuïtes fins que se complete aforament. Se farà per... se fa per xarxes, és a dir, hi haurà difusió?
Sí, bueno...
S'ha fet ja en Facebook i en Instagram, s'ha fet.
Sí, no, la xerrada.
La xerrada no, en principi.
Tenim permís per a gravar-lo?
Per... Això...
Encantat, cap problema.
Clar, perquè si ho gravem, esperem que primer se faci i després ho podem difundir també per la ràdio, la xerrada. Si ens donen permís, Pasqual Fuster, Carlos Pitar i els germans Eneco. Perdó, és Germán Pou.
Germán Pou.
No n'hi ha cap problema.
Entenc que no n'hi haurà cap problema, se'ls farà la consulta pertinent.
Això se'ls parla d'ells.
Perquè se pot deixar gravat.
Sí,
i després...
ells el que siga els temes de les veus i això, no tindran cap problema. Els temes dels audiovisuals sí que n'hi ha problemes perquè normalment quan apleguen a un puesto te diuen, ahí tienes el lápiz i fas la prova, se veu de categoria, vale, dame el lápiz, bórralo. Per què? Perquè després
ni en drets
perquè no se faci difusió fora d'ells.
Si jo entres en el YouTube i busques Iker i en Eco Pou, doncs veuràs los quatre elementos, veuràs un trosset de lo que nosaltres veurem així. Entonces, si vols veure un trosset, el darrer ja està, però si vols veure l'audiovisual te'n vens així, perquè nosaltres no cobrem, però ells sí.
Claro, viuen d'això.
Viuen d'això.
Això, així, en la Caixa Rural, el Saló d'Actes, a partir de demà, dimecres 26, a les 6:30 comença aquesta marató de 3 dies que organitza el Centre Excursionista de Vila-real.
Correcte.
Ho he dit bé?
En el suport de l'Ajuntament i de la Fundació Caixa Rural.
I la vostra difusió.
Sí, nosaltres ja sabem que ens tenen així, a nosaltres totes aquestes coses ens agrada molt. Per què? Pues perquè és el nostre centre excursionista, és el de la ciutat, i té quants socis?
400.
Bona, 400, més o menys.
Quants n'hi falten?
Dos, tres.
Dos.
Si vos feu-vos de cinc.
Sí, Lluís, jo i Txelo, ja està, 400.
S'animam.
Tenen número cada soci?
Sí.
Sóc el número tal, no? Bueno, pues això també, també dona, no? És el 400, no? El soci.
Número rodó.
Pues ha sido un plaer.
Además, anime que se facen perquè estan tots esbeltos i templats, o sigui, que aixina que la gent que vesca que...
Es tropeçaran les pedres i tot això.
Però bueno, això al final és aguditzar la vista.
Pues Javier Vidal, el tesorer, gràcies per haver vingut.
A tu, per atendre.
Josep Antoni Martín, moltes gràcies, Josep Antoni. I Manolo Rodríguez, president, moltes gràcies.
Molt agraeix a vosaltres i, com sempre, moltes gràcies.
Fins la pròxima.
Vinga.
Ja sé que no és exactamente lo que debería de ser, pero me río al pensar que crees que voy a ceder.